Avui ens acostem a la història de Hope Solo, que és la millor portera que s'ha vist mai al futbol femení. 16 anys a la selecció dels Estats Units, del 2000 al 2016, 2 ors olímpics, campiona del món, 2 guants d'or en mundials, pilota de bronze, una desena de premis a millor portera de l'any, una desena més als millors 11 de tornejos, de temporades, de dècades, i membre del Saló de la Fama des de fa 4 anys. Hope Solo va jugar 202 partits amb Estats Units, 102 porteries a 0.
Més de la meitat.
Més partits amb la porteria a 0 que encaixant gols. Wow. 202 partits, 11 derrotes. És la trajectòria d'una pionera a la seva posició, avançada als seus temps, àgil, reflexos, bons fonaments tàctics, i a més amb un gran carisma, es va convertir ràpidament en icona mediàtica brutal, i un bagatge infantil difícil, ha estat sempre acompanyada per polèmiques, spoiler, sí, sempre passa en aquesta secció, problemes amb l'alcohol, però també d'altres, i va acabar la seva carrera perquè la van obligar. És d'aquelles figures que guarden un debat etern de si és un àngel o un dimoni. Saps per què se la rifaven a les universitats quan jugava a l'institut? Perquè va batre el rècord golejador de l'estat de Washington.
O sigui, jugava de davantera.
109 gols en 3 temporades, State Championships, selecció regional, tot plegat. I des de molt aviat tenien paraulat anar a la Universitat de Virgínia, a l'altra punta dels Estats Units. A Hope Solo la va ensenyar a jugar a futbol al seu pare, veterà del Vietnam, i òbviament li va inculcar ànima de davantera. El que passa és que el seu pare, amb 7 anys, se la va endur d'excursió amb el seu germà. Va dir que anaven a passar un cap de setmana a Seattle, anirem al zoo, anirem al cine, ens ho estem passant bé, llarguem un tercer dia, ens ha quedat pendent fer no sé què, llarguem un quart, el cinquè ha trucat la vostra mare, que si voleu que acabem de passar la setmana, fins que van irrompre l'hotel tot de sirenes de policia i van detenir el pare per haver segrestat Hope Solo i el seu germà. El pare era un veterà de Vietnam que no s'havia readaptat mai després de tornar de la guerra. De fet, ella va ser concebut en un vis-a-vis a la presó.
Ella?
Va ser, ho ha explicat ella públicament, la seva autobiografia ho explica, que en una visita a la presó de la seva mare va ser quan la van concebre ella, perquè va néixer al cap de 9 mesos d'aquell vis-a-vis. El seu pare van descobrir més tard que tenia una família, abans d'aquesta, tenia una segona identitat, tenia una segona targeta mèdica, estava en un programa de protecció de testimonis, és a dir, és una figura estranya que no va tornar a veure des del segrest, fins que, sortint d'un entrenament de l'institut, que havien de creuar un parc, va veure un sense sostre, des de lluny, es van quedar mirant, i ella va dir, pare. 10 anys més tard, va retrobar el seu pare, va descobrir que vivia en una tenda de campanya al mig del bosc, i va dir, saps què? A la porra, Virgínia, em quedo a la Universitat de Washington, de l'estat de Washington, que és l'altra punta absoluta d'Amèrica, i a partir d'aquí va reprendre la relació, va començar portant-li carmanyoles de menjar a la tenda de campanya on vivia, i més o menys van anar refent la relació. I al canviar d'universitat, al quedar-se a Washington, va ser on va trobar dues entrenadores que li van dir, tu què vols, ser internacional? Vols arribar així? Festa portera que no n'hi ha. I efectivament, li van fer un programa especial, físic, tècnic, de tàctica de porteria, i en un any ja s'havia guanyat una plaça amb la selecció campiona del món del 99.
Best anthem you can ever hear.
Llagrimeta, eh?
Hope so, Donald. Yeah, I know. But...
Clar, va arribar una gran selecció campiona del món, li va costar 5 anys arribar a la porteria, i quan el 2007 per fi havia de jugar el seu primer mundial com a titular, el dia abans de marxar cap a la Xina, que és on es jugava, el seu pare va morir d'un problema cardíac. Després del funeral, a correcuita es va incorporar, va començar jugant, però arriben a les semifinals i les capitanes li diuen al seleccionador, escolta, la portera històrica d'aquesta generació, Bryce Curry, es retira, té 36 anys, és el seu últim mundial, posa-la. La va posar, Brasil 4, Estats Units 0, i després d'aquella golejada, primera gran polèmica de la figura controvertida de Hope Solo.
It was the wrong decision. There's no doubt in my mind I would have made those saves. It's not 2004 anymore.
A la zona mixta surt i dir, és obvi que s'ha equivocat amb la decisió, jo n'hauria parat alguna d'aquestes, i ja no és el 2004, hem de viure del present. I això va fer que l'apartessin de l'equip, li deixessin de parlar a les companyes, no la deixessin participar al tercer i quart lloc, tampoc a la cerimònia de medalles, i l'empacatessin en un avió des de Pequín, sola, cap als Estats Units.
Va tornar sola?
Fora de la concentració. Li van fer un ertel, no? Va ser ertel el que van deixar?
Sí, una mica ertel.
Doncs li van fer un ertel. Clar, amb aquest fracàs van canviar de seleccionador, foc nou, i l'any següent que hi havia les Olimpiades de Pequín, va tornar a la selecció, gran estrella als Jocs Olímpics, i aquí comença la voràgine mediàtica de Hope Solo. es converteix en una celebrity que surt a tot arreu, el Jimmy Fallon, el David Letterman, l'Ellen DeGeneres, el Piers Morgan, tots els late show estrella dels Estats Units, òbviament mil i un reportatges, ESPN, 60 Minutes, documentals, participa a Dancing with the Stars, que és el Mira qui em baila d'allà, i arriba a les semifinals, fins i tot, tot i que s'acaben dient el nom del porc amb la seva parella, és a dir, reality. Patrocinis amb Nike, amb BlackBerry, quins temps, es pot fer un com era el món també, Seiko, Gatorade, EA Sports, va ser imatge del FIFA, va compartir actes promocionals amb Steve Nash, Eric Cantona, madrina de la Marató de Chicago, programes de caritat, recepcions amb Obama a la Casa Blanca, estrenes de Hollywood, gales de premis, una voràgine social amb tot l'Star System americà, que ella diu que li provoca ansietat social, i allà és on ella, quan fa el seu relat de part, diu que s'inicia el seu problema greu amb l'alcohol, per culpa de l'ansietat social d'aquesta voràgine en què entra. Però ja l'endemà de guanyar el seu primer or olímpic, el 2008, anys després ha admès que l'entrevista que fa amb l'NBC hi arriba encara borratxa. Escolta'm, or olímpic es pot entendre, eh? Però a partir del 2012, del segon or, que per cert gairebé se'l perd perquè va donar positiu en un antidoping per Can Renona, per aquesta substància que hi era i de l'Atlètic Club l'han suspès perquè pot amagar coses, van al·legar que era un medicament i tira que no t'he vist. Però aquell estiu del 2012, després de guanyar aquest or, comença a sortir amb un exjugador de l'NFL, amb Jeremy Stevens. És una perla, perquè té un historial bastant llarg de crims menors, consum de marihuana, alcohol al volant, agressions i baralles en discoteques, però també té, per exemple, l'historial una acusació de violació. Quan portaven 4 mesos junts en una festa, el germà de Hope Solo truca a la policia, s'emporten detingut aquest home, acusat d'haver maltractat Hope Solo, que té sang al colze quan arriba la policia. Però l'endemà ella va a comissaria, diu que no ha passat res, que havia sigut una festa normal, el treu d'allà, i l'endemà de treure'l d'allà es casen. Per sorpresa de tothom. Al cap d'un parell d'anys, el 2014, va ser ella, va ser Hope Solo que la van detenir. Després d'una baralla amb la seva germana i el seu nebot, li deia que estava gordo, que no feia esport, la germana li va dir que ella seria molt mala mare que no es fiqués amb la seva feina, li va fotre un cop de puny, el nebot li va trencar un pal d'escombra al cap. Total, policia però, i tot.
Això és veritat?
Això està explicat per Hope Solo
en
documentals, en entrevistes. El llibre no, perquè el va escriure abans de que passés, però sí en un documental que ha publicat fa poc a Netflix. Família desestructurada, ho hem explicat abans. De la mare també diuen que havia tingut problemes amb l'alcohol, però el marit, òbviament, no ajuda. El 2015, de fet, el detenen a ell per conduir begut, problema, el que conduïa era un cotxe de la federació de Hope Solo, que anava amb ell. La suspenen 30 dies de sou i feina. I això és important. Van tenir bessons el 2020. El 2022 és ella la que la detenen totalment beguda amb els dos nens de 2 anys al cotxe.
Joder.
I va ser quan toca fons i allà fins i tot havia d'entrar al Hall of Fame, al Saló de la Fama, i demana ajornar la cerimònia per entrar en un programa de rehabilitació. Però aquí portava 6 anys retirada, Hope Solo. S'havia retirat el 2016. Bé, s'havia retirat, no. L'havien retirat. Perquè la versió oficial és que després de caure eliminada a les Olimpiades de Rio, on havia tingut una polèmica per enfotre's en dels problemes que hi havia amb el virus Zika, fa aquestes declaracions després de que Suècia les elimini als penals. We played a bunch of cowards. Vam jugar contra una colla de covardes. La federació va al·legar que això faltava els valors de l'equip i la va suspendre amb 6 mesos sense jugar en lloc i li tallen el contracte per sempre amb la federació. Amb l'argument que era reincident, per això he dit abans que era important. Fins i tot les seves companyes, com Amy Wambach, van dir que era un premi que s'havia guanyat ella sola.
I think that the suspension was a lifetime achievement award.
Tot així pot semblar exagerat. Què passa? Que uns anys abans, Hope Solo havia intentat comprar-se una casa i quan van a buscar la hipoteca, al portar els contractes al banc, el de la Federació dels Estats Units no el tenia. I allà descobreix que els paguen poquíssim, que no tenen assegurança mèdica, òbviament les baixes de maternitat, i és ella la que inicia la lluita per la igualtat salarial.
Que es fa molt famosa.
És ella la que inicia la lluita, la segueixen unes quantes, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carly Lloyd, li tenien guardada. És la història que explica Hope Solo, i llavors utilitzen aquest pretext per fer-la fora. Un cop m'han fet fora, diu, doncs no tinc res a fer, denuncio. I un cop denuncia ella, denuncien la resta per una altra banda. I si recordes com va acabar el cas, és l'equip que encara segueix en actiu el que arriba a un pacte de cobrar el mateix que havien cobrat els homes per anar al Mundial, 25 milions d'euros a repartir, i la promesa d'en el futur ja establir que sigui igualitari. La promesa. I aquí és un Hope Solo, diu, me la van jugar, la demanda col·lectiva anul·la la meva, pacten pagar ara, però en el futur ja s'ho trobaran les que vinguin. Que va ser un, tu ens tocaràs la butxaca, nosaltres t'acabarem la carrera.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.